Montset Ràdio, l'emissora municipal de Sant Celoni, presenta Cinèfils en acció. El programa del món del cine, un espai d'entreteniment, d'informació i de coneixement al voltant del setè art.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Avui parlarem del Silencio de los Corderos de Jonathan Demme i de les seves curiositats. Repassarem la cartellera i també parlarem del retorn de Arnold Schwarzenegger al cinema. Comencem Cinèfils en acció. Bona nit, Sergio.
Hola, bona nit.
Bona nit, Joan.
Bona nit.
Comencem parlant, com deia, del Silencio de los Corderos.
El debat.
Comenta'ns una mica de què va, Sergio.
Doncs, al Silenci de los Corderos, l'FBI busca un assassí que mata les seves víctimes, totes elles adolescents, després de preparar-les minuciosament i arrencar-los la pell. Per poder atrapar-lo, contacten amb Clarice Starling, una brillant llicenciada universitària, experta en conductes psicòpates que aspira a formar part de l'FBI. Seguint les instruccions del seu cap, Clarice visita periòdicament la presó on el govern manté tancat Aníbal Lecter, un psicoanalista dotat d'una intel·ligència superior a la normal. La cinta es basa en la novel·la de Thomas Harris del mateix títol.
Un film, sens dubte, espectacular en tots els sentits, que em va fer patir, però crec que val la pena. Què ens has de dir del director?
Doncs el director és el realitzador Jonathan Demme, conegut per pel·lícules com Filadèlfia, el remake de El mensajero del miedo o la més recent La boda de Rachel. El seu gran moment com a realitzador va arribar justament amb la pel·lícula que comentem aquesta setmana.
Amb què l'identifiques i què és el que destaca principalment?
Doncs Demme és un director especialitzat en drames, les citades Filadèlfia, protagonitzada per Tom Hanks i Denzel Washington, i La boda de Rachel, amb la jove Anne Hathaway, que va rebre una nominació a l'Oscar pel seu paper, són un bon exemple. Però també és un especialista en el camp dels documentals. El 1984 va rodar Stop Making Sense, aclamat documental musical sobre el grup de rock Talking Heads. El 2003 va fer The Agronomist, on explicava la història de John Dominique, periodista de ràdio haitià i activista dels drets humans. Ja el 2007 va rodar Jimmy Carter, Man for Plans, crònica dels intents de l'expresident nord-americà Jimmy Carter per aconseguir la pau a Orient Mitjà, entre Israel i Palestina.
Centrem-nos més en la pel·lícula. Quines crítiques té? Són bones?
Doncs molts qualifiquen el Silencio de los Corderos com un dels millors thrillers dels 90, i és que molt poques pel·lícules tan inquietants han quedat en la memòria fílmica dels últims anys com en aquest, realitzada per un director que fins al moment no havia dirigit projectes molt atractius. La pel·lícula és una barreja de film policial i de suspens que ha quedat com un dels més precisos i alhora típics acostaments al gènere.
Què creus que és el que fa que aquesta pel·lícula atregui així a l'espectador, que ens mantingui tota l'estona sense poder parar de veure-la?
Doncs, bueno, la cinta es sustenta gràcies no només a l'excel·lent guió de Ted Talley, que per molt supera la novel·la en què es basa, sinó també pel seu duet protagonista. La jove aspirant agent de l'FBI, Clarice Starling, la protagonista i fil conductor de la pel·lícula, haurà d'enfrontar-se i revelar-nos alhora l'entitat més complexa de la maldat en els últims anys, el doctor Aníbal Lecter.
Parla'ns del temut Aníbal Lecter, que només pronuncia el seu nom se'm posa la pell de gallina, un personatge que, sens dubte, inquieta a molts.
Aníbal Lecter no necessita gaire presentació, és un dels psicòpates més emblemàtics del cinema. És, a més d'un geni, un eminent psiquiatre i un autèntic sociòpata. Culte, refinat, de models exquisits i bon comportament, és, a més, amant de l'art, la música clàssica i la bona cuina. A l'altra cara de la moneda trobem a un individu cínic, manipulador i amb certa tendència que castiga severament les males maneres, a més d'aquesta peculiar tendència al canibalisme de la qual fa gala. Lecter és un profund coneixedor de l'ànima humana, sovint s'anticipa als pensaments del seu interlocutor i és tan capaç de desarmar un jove agent recentment sortida de l'acadèmia de l'FBI com d'induir un pobre desgraciat a l'automutilació o aconseguir que algú devori part del seu propi cervell. I és que entre Lecter i l'agent Starling s'estructura una de les relacions més complexes, fascinants i terribles del cinema.
I tant. Quins actors van participar? És un repartiment de luxe, no?
Sí, bueno, aquesta bona relació de què parlava abans ve en bona part dels grans papers que fan els dos protagonistes. Anthony Hopkins fa el paper de la seva carrera interpretant el doctor Hannibal Lecter i Judy Foster tampoc es queda curta interpretant a la jove Clarice Starling.
Jo crec que és parlar d'Anthony Hopkins i venir a la ment Hannibal Lecter.
Doncs sí.
Quins premis va guanyar aquesta pel·lícula?
Doncs la pel·lícula va ser un gran èxit al 1991 i els Oscars es van portar 5 dels 7 guardons als que optava. Millor pel·lícula, millor director per Jonathan Demme, millor actor principal per Anthony Hopkins, millor actriu per Judy Foster i millor guió adaptat.
I ja per acabar amb el debat, per què recomanaries aquesta pel·lícula?
Bueno, El Silencio de los Corderos és sens dubte un dels millors thrillers de la història del cinema, que a més d'escenes i diàlegs ben elaborats, té un repartiment de luxe que ofereix segurament les millors interpretacions de les seves respectives carreres.
Doncs sí, jo ja començava recomanant-la, és una molt bona pel·lícula que ens fa estar en tensió però gaudeixes.
Doncs sí.
Doncs, després de l'atenció acumulada amb aquesta pel·lícula, què us sembla si passem a parlar de la cartellera? Come and get
me, boys. Les estrenes de la setmana.
Passem a un film de diversa nacionalitat, espanyola, portuguesa i russa. Es diu Amèrica, una història molt portuguesa. Lisa, una jove russa, està casada amb Víctor, un portuguès. Fernanda, l'exdona espanyola de Víctor, aprofitant l'arribada d'immigrants il·legals a Portugal, vol fer negoci amb passaports falsos. A partir d'aleshores, i per desesperació de la Lisa, la seva casa es converteix en un centre de reinserció social pels immigrants de diverses nacionalitats, tots en busca d'un millor futur. Entre ells es troba André, un jove ucranià que és buscat per la màfia russa. André s'acaba enamorant de la Lisa, que veu en ella l'oportunitat de canviar de vida. Però serà tan fàcil com pensen? Ara toca un drama xinès, una mujer, una pistola i una tienda de fideos xinos. Es tracta del remake de Sangre Fácil. Wang és un home pessimista, astut i avariciós, amo d'un bar de fideos, en una ciutat situada a un paratge desèrtic de Xina. No fa cas a la seva dona, de llengua viperina, que té una aventura amorosa amb Li, un dels empleats de Wang. Li és un home tímid que acaba guardant la pistola que la seva mana ha comprat per matar el seu marit. Però Wang ho sap tot i intentarà subornar un policia per matar la parella. Segons es complica la trama, la història es va fent més violenta. Com acabarà? Aconseguiran matar Wang o serà ell qui mati la parella?
Si alguien descubre algo, asumiré mi responsabilidad.
¿Qué has hecho? Dímelo.
¿Pensaste que sería fácil matarme? No vuelvas nunca por aquí. No quiero verte más.
I acabem amb Confucio, el més famós i influent dels filòsofs xinesos que va viure entre els segles 5 i 6 abans de Crist. El film es centra en l'última etapa de la seva vida. Als 51 anys, Confucio va acceptar un càrrec polític per contribuir a la pacificació del país en un període molt crític per la Xina, caracteritzat per greus enfrontaments civils. La influència del filòsof sobre el rei Lu va ser tan gran que els personatges més poderosos de la cort es van sentir amenaçats. Va ser aleshores quan Confucio va decidir exiliar-se voluntàriament. Doncs seguim parlant de cinema, però ara de les notícies més rellevants.
Notícies.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children.
Després de la notícia de la mort de Bin Laden, el creador de la banda terrorista més temuda, Al-Qaeda, era d'esperar que alguna de les productores més destacades del panorama cinematogràfic s'interessés per la notícia i la volgués portar al cinema. Doncs la Paramount i Universal Pictures preparen la pel·lícula sobre Bin Laden. S'han de posar en marxa per narrar la història més aterradora dels últims anys. La directora guanyadora d'un Oscar, Catherine Bigelow, ha iniciat el càsting per una pel·lícula de baix pressupost, gairebé uns 10.000 milions de dòlars, que portarà com a títol Kill Bin Laden. Bigelow i Mark Boal, el seu company a Zona de Miedo, convertiran aquesta història en l'esperada nova pel·lícula de la directora, basada en la infructuosa missió de la CIA efectuada fa uns anys per liquidar el responsable dels atemptats de l'11S. Kill Bin Laden es troba amb el final tancat, una cosa amb la que ningú comptava. No serà un film centrat només en la biografia de Bin Laden, sinó en el que va significar aquest personatge temut per tots. Mentrestant, la Paramount Pictures té des del 2006 els drets de Joe Breaker, un llibre sobre la gent de la intel·ligència nord-americana Gary Bernstein i la seva missió al desembre del 2001 per atrapar Bin Laden durant els primers dies de la invasió a Afganistan. La Paramount va contractar el guionista Cyrus Nouraste per escriure el primer esborrany i va ser Oliver Stone qui ja es va interessar per dirigir el projecte després de portar al cinema World Trade Center, considerant que era una continuació d'aquesta, però no va convèncer del tot després del fracàs de la pel·lícula World Trade Center. Ara la Paramount s'interessa de nou per la idea i segurament sigui el millor moment per iniciar els tràmits i estrenar-la en tots els cinemes. Una història que sens dubte ens ha sorprès a molts. Bé, doncs passem a parlar una mica de les curiositats de la gran pel·lícula de James Cameron, Avatar, que va marcar un abans i un després en el panorama cinematogràfic.
Cine i curiositats.
Avatar és una pel·lícula èpica de ciència-ficció filmada, dirigida i produïda per James Cameron. La pel·lícula va ser estrenada en format 3D el 2009 i el seu pressupost oficial és de 237 milions de dòlars. El film ens transporta l'any 2154 a Pandora, una lluna del sistema estel·lar Alfa del Centaure, on viuen els humans de Pandora i la tribu indígena humanoides, els Navis.
Molt bé. Quan fa que James Cameron estava rumiant aquesta idea?
Doncs Avatar va ser escrita per James Cameron fa 15 anys, a moda de novel·la, amb la convicció de convertir-la algun dia en pel·lícula quan existís la tecnologia capaç de recrear els fantàstics paisatges de la història de forma realista.
Com es va inspirar o en què es va inspirar?
Després de veure Gollum, el Senyor de los Anillos, el realisme del personatge va fer que s'adonés que la tecnologia CGI havia avançat lo suficient com per poder concretar el seu projecte. També el desenvolupament d'aquesta pel·lícula va ser secret durant alguns anys i James Cameron el va batejar com a Projecte 800.
Com va ser realitzada?
Avatar es va filmar de manera poc comú. I és que per donar la sensació de profunditat a la pantalla es van juntar dos càmeres d'alta definició en un sol cos. També, com a curiositat, per la creació d'aquesta pel·lícula es van utilitzar 40.000 processadors i 104 terabytes de RAM. Perquè es fa una idea, un terabyte és l'equivalent a 1.024 gigabytes. Aquest superordinador es troba a Wellington, a Nova Zelanda, tot i que és, em sembla, la posició 194 dels 500 ordinadors més potents de tot el món. O sigui, imagineu-vos com deu ser el número 1.
Ja m'agradaria tenir-ho a casa.
Sí.
On es va gravar o en què, on es van inspirar els personatges?
Doncs, les localitzacions de la pel·lícula. Varis escenaris de la pel·lícula es van filmar al Golf de Mèxic i després van ser recreats en pantalles fotorealístiques, CGI, i menys de la meitat del film té escenes, diguem-li, reals.
I sobre els personatges, què ens has de dir?
Doncs perquè les actuacions d'Avatar fossin el més realista possibles, James Cameron amb tot l'equip de producció van conviure amb una tribu a Hawaii, la qual porten un estil de vida semblant als de Naví. D'altra banda, l'actriu Zoe Saldana va vestir durant uns quants dies d'alienígena per tal d'adaptar-se als moviments del seu personatge. Canviant de tema, l'actor nord-americà Stephen Lang, qui protagonitza el coronel Quaritch en el film, va realitzar el càsting l'any 1986 per al llargmetratge Aliens, tot i que va ser rebutjat i posteriorment considerat per Cameron per actuar en el seu nou film.
Hi haurà segona part o no?
Sí, Cameron va assegurar l'any 2006 que si Avatar aconseguia ser un èxit hi hauria la possibilitat que es rodés una segona part del film.
Molt bé, doncs estem a l'espera, eh?
Sí, sí.
Quan va costar i quan va arribar a recaptar?
Com he dit abans, ha costat Bueno, el pressupost inicial, millor dit, és de 237 milions de dòlars, tot i que hi ha especulacions que ha costat més, ha costat menys. I aquesta xifra l'ha convertit en la pel·lícula més cara de tota la història del cinema. En canvi, si s'hagués rodat l'any 1999, el pressupost necessari per realitzar hagués sigut d'uns 400 milions de dòlars. Avatar s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera de tots els temps al recaptar fins a dia d'avui 1.858 milions de dòlars. I posa punt i final el rècord establert per Titanic fa 12 anys. Tot això s'espera que se superin els 2.000 milions de dòlars.
Doncs moltes gràcies, Joan.
De res.
Doncs moltes gràcies als dos per acompanyar-me una setmana més. I a vosaltres us espero el dimarts que ve a 2:15 i el dijous a 9:00. Ens veiem aquí, a Cinèfils en Acció. Gràcies i adeu!